L'acte, que comptarà també amb la presència del seu predecessor, Benet XVI. Entre els milers de pelegrins que omplen ja el Vaticà, hi ha un grup de 140 mallorquins. Amb aquest apunt arribem a les 10:04. És tot de moment. Més notícies demà al matí, al punt de les 8, el primer butlletí de la jornada. Ara comença Font de Misteris.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears, som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigos a producció, en Sergio Rigo de banda s'ordinador, en Carles Albarracín, en els comandament tècnics tenim en Bernat Nadal, i tot plegats vol donar la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Fa tres dies va ser la Fira del Llibre, Sant Jordi. Ja vàrem parlar dissabte passat de les seves llegendes, les seves aparicions fantasmals, i ens varen quedar coses per dir moltes, no? No mos sol passar, però varen fer una aproximació a Sant Jordi, a la seva figura, i com no, després de la Fira del Llibre, i d'avui tocava dedicar-li el programa a una petita part dels enigmes literaris relacionats principalment amb les nostres illes, que són omnipresents, no?, a molt d'indrets arreu del món, perquè sol passar que el més insospitat acaba relacionat amb les Illes Balears. Sempre ho dic, però és vera, tenim de tot. I abans de començar, també la setmana passada varen comentar un parell de cosetes que no varen poder ampliar per manca de temps. Una va ser la gravació a l'illa d'Eivissa d'un objecte volador no identificat, perquè això és a ses que era, un objecte que se veia caigent i que no sabíem fins avui què era. I jo crec que va sortir a tots els mitjans de comunicació i llencs, també a nivell nacional es varen fer ressò, i no varen poder comentar perquè el programa se'ns va acabar. Però, com no podria ser d'altra manera, des de Font de Misteris hem posat fil a l'agulla i hem investigat què podria ser aquell objecte que va ser gravat per Eduardo de Miguel el passat dimecres, dia 16 d'abril, a les 9:41 minutes vespre des de Silla d'Eivissa. I allà es veia com una estela de fum, un objecte que, segons titular de premsa, ara textualment el Diario de Mallorca, un objeto volador grabado sobre Eivissa intriga a defensa i a los astrónomos. Així que com he dit, mos han posat a sobre, i el nostre homo Spitiuses, el periodista Nahuel Sibieski, ha fet una investigació, una feina de camp, i avui aquí a Font de Misteris esbrinarem què era aquell objecte i què és allò que va fer que la premsa nacional i qualcuna també internacional, que per això també sortim a l'estranger, que haguin publicat el vídeo i comentat a premsa, a la premsa escrita i radiofònica, aquest fet. Per tant, Nahuel, bon vespre, benvingut a Font de Misteris.
Buenas noches a todos.
Què tal? Com ha anat aquest tema? Bé, no?
Bien, bien, bien. Chema.
Digue'm.
Que sepas que si inicias guerras fotográficas por las redes sociales, responderé con toda la artillería y la tecnología digital permite dar mucha batalla.
Ho sé, i jo també entenc, de material per seguir lluitant amb tu si fa falta, que copetja primer, copetja dues vegades, Nahuel.
És bueno,
que
bueno.
Ets un provocador nato i bé, si tu provoques, jo tac, és lo que
hi ha. Vale. Fantàstico.
Bien. A lo que anàvem, Nahuel, que hem estat investigant aquest tema, has fet una bona feina.
Sí.
Per on vols començar?
Bueno, se ha dicho mucho sobre lo que podía ser el objeto que cayó en Ibiza. Algunos apuntaban a que se trataba de una invasión de guerreros del espacio comandada por Vegeta. Otros a que algunos extraterrestres habían decidido venir a Ibiza por las aperturas de las discotecas. Aquí se ve de todo. Incluso los más osados habían realizado algún extraño nexo entre Pocholo y el objeto. Esto último me intriga,
Sí.
Tras esta breve margen que en el que he recogido algunas de las opiniones más divertidas de las redes sociales, empiezo con la investigación.
Seria, això que has dit ho has extret de les xarxes socials,
exacto,
no?
Claro, és part de la investigació.
Sí, està bé. També vaig veure que vares anunciar les xarxes que donaríem avui resposta a l'enigma,
Claro.
Molt bé, i això comença perquè te vares entrevistar amb es càmera.
Exacto, el pasado lunes me entrevisté con Eduardo de Miguel, el cámara profesional que grabó las famosas imágenes. También estaba su padre, Enrique de Miguel, y el hijo pequeño de Eduardo, Pablo, que tiene 7 años. Desde aquí les envío un saludo porque se portaron fantásticamente bien conmigo.
Sí, no sobre ahí mente.
Sí, no como tú, Chema.
Vale, ya hi som. Ya hi som.
Sí.
Me fas bueno, pensar, segueix.
Vamos al tema. Eduardo y Pablo divisaron el objeto desde su vehículo, en el que también viajaba Elena, la mujer del cámara, mientras circulaban por la autovía de Ibiza sobre las 7:40 de la tarde. El primero en hacerlo, fue el pequeño Pablo, que volvía de la Academia de Inglés. Le llamó la atención porque el objeto caía demasiado lento del cielo. Eduardo y Elena también quedaron sorprendidos y, bueno, pocos minutos después, excitados por el descubrimiento en el cielo, abandonaron la autovía y plantaron trípode y cámara para grabar el fenómeno. Si hay un espacio para el corte.
Sí, por un poco.
La pena de todo esto es que realmente desde que lo vimos con nuestros ojos hasta que yo me puse a grabar, igual pasaron 50, 40 segundos, un minuto, no lo sé. Pero sí que es cierto que este artefacto volador perdió dimensión. Quiero decir, yo cuando lo veía con los ojos era mucho más grande. Cuando me puse a grabar con la cámara, había viajado, se había movido y ya no era tan grande. Estaba más cerca del horizonte, se había alejado de nosotros.
Bueno, lo que nos describe de Miguel es un espectáculo digno de ver. Un espectáculo de luz en el cielo que difícilmente se puede volver a repetir en la vida.
Tenía una estela blanca muy ancha. Tenía un núcleo extraño de la ley, o sea, un núcleo, sí, bueno, por llamarlo de una manera, porque tampoco lo que sería, digamos, el cono, la punta de lanza, era una cosa muy ancha, y ya te digo, con una estela blanca bastante ancha, yo nunca había visto esto.
Bueno, tras grabar casi 3 minutos, el cámara se puso en marcha y en los días siguientes contactó con los astrónomos del Observatorio de Calador, que también habían captado, aunque con menor calidad, la entrada del extraño objeto en la Tierra, pero nadie sabía a ciencia cierta de qué podía tratarse, aunque desde el primer momento se descartó que fuera un meteorito. Bueno, también por su parte, el periódico local Diario de Ibiza, en una publicación del pasado 21 de abril, como has dicho bien en la entrada del programa, señalaba que el Ministerio de Defensa aseguraba que no era ningún cohete y que con toda probabilidad lo visto por la familia de Miguel era simplemente chatarra espacial.
Pero no lo afirmaban.
No, porque no lo afirmaban y no afirmaban. Es un poco ambiguo.
Por sortir del pas, tal vegada, Nahuel,
sí.
Per a dir, bé, i deu ser això, sense donar massa explicació, no?
Claro.
¿Y los astrónomos?
Por eso mismo, es que los astrónomos de Calador no estaban muy convencidos de la explicación que había dado Defensa, porque detectaron extraños movimientos del presunto OVNI, tal y como nos explica Eduardo de Miguel.
Sí que ellos captan cómo este artefacto hace en el cielo un zig-zag. Sí que de alguna manera entonces este artefacto hace un zig-zag en el cielo. Y bueno, a raíz de este zig-zag, obviamente sí que se pueden sembrar
Bien, ha llegado el momento de la verdad. Bien, como has dicho, nosotros hemos investigado. Y en un principio, claro, una de las teorías más extendidas, y lo siento, amantes de los extraterrestres y de Bola de Drag, era la del lanzamiento de un cohete ruso, un Soyuz U, enviado al espacio el pasado 16 de abril de 2014 a las 4:20 Zulu, 6:20 hora española, que portaba el satélite EgyptSat 2 a bordo. Este lanzamiento tuvo lugar desde la rampa número 6 del área 31 del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Però aquesta no és nostra teoria.
Bé, de fet, el llançament de Soyuz va ser a les 6:20 de l'hora baixa. I això va ser gravat a les 8:20. També hi havia les teories, repetim, de que podria tractar-se de qualque prova balística.
Exacte.
Fins i tot varen parlar de l'escut antimissils de l'OTAN. També ho varen relacionar amb el que és la sexta flota, que feia poc havien estat per les nostres illes també. Però anem concretant.
Vamos a poner un poco de seny, ¿no?, como dirían en Cataluña. En la investigación tuve que consultar fuentes de la Aerospace Corporation, que es una organización que tiene su sede en Segundo, California, y que asesora científica y técnicamente los programas espaciales norteamericanos de seguridad nacional desde los años 60 y trabaja para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Reconocimiento de este país, distintas universidades y la NASA, entre otros muchos. Y lo cierto es que con toda probabilidad lo que vieron Eduardo de Miguel y su familia fue la caída de chatarra espacial. Pero ¿qué diferencia hay en esta observación? Nosotros creemos haber identificado exactamente el objeto.
Que aquí ve lo que vendría a ser part de la teva investigació, perquè tots sabíem que era, o presumíem que era chatarra, però no exactament de on procedeix. Per tant, digue-ho.
Exacto. Se trata, según lo que he podido investigar, del cuerpo de un cohete lanzado por Alemania desde el cosmódromo de Plesetsk, en Rusia, el 1 de noviembre de 2007, en el marco de la misión SAR Lupe. Concretamente es el tercer satélite con tecnología de radares SAR, que son unos radares que son capaces de obtener imágenes de Tierra bajo cualquier condición atmosférica, tanto de día como de noche. A continuación, si os parece bien, podemos adjuntar el informe en el cual Alemania describe los cohetes lanzados a la atmósfera en Facebook, que es un PDF que encontré.
Bé, Sergio, ho tens, ho adjuntam, en això?
Sí.
I, Nahuel, podríem, per acabar, dir, justificar és perquè estem convençuts a Font de Misteris que hem trobat la resposta, que hem trobat l'objecte exactament quin va ser i que no és com se pensaven aquesta nau que varen tirar cap a l'espai el mateix dia, no?
Sí, bueno, ¿por qué creemos que se trata de este objeto?
Correcte.
Pues porque la autonomía de estos cohetes en el espacio es limitada. La fecha de reentrada del cuerpo del objeto en la Tierra se produjo a las 17:40 hora Zulú, esto es 17:40 hora española, según fuentes de Aerospace Corporation. Precisamente, justo en el momento en el que pequeño Pablo de Miguel miró al cielo y vio aquella estela blanca en trayectoria descendente. Tardaron unos minutos en grabar el cohete caer del cielo, así que cuando plantaron la cámara en las proximidades de Candescandel eran las 19:46. Sobre los extraños movimientos en zigzag que describe de Miguel, pues podría ser producto de la pérdida de masa del objeto, que al entrar en la atmósfera estaría sujeto a las fuertes corrientes de aire de las capas más externas.
Por lo tanto, quedaría confirmado de esta manera que esta teoría es una pena que la veritat, que la realidad, que la notícia no hagi estat que no han pogut saber què és, no? Però si hem descobert el que és, ho hem de dir, i per això també estem, no? Com vares dir tu, també per les xarxes.
Exacte.
No tan sols cercam els misteris, sinó que també tractam de donar-li resposta, com en aquest cas, Nahuel, has fet molt bona feina i t'ho agraïm. I del tema que volíem parlar avui, que era de tema d'enigmes literaris, has preparat res? Val, ja m'ho has dit tot, evidentment no podia ser fer-se dues coses, Nahuel.
No, val. Soy un hombre, no.
Efectivament, però de totes maneres també dir-te que la tresca que has fet i que després també vam fer mitjans de setmana plegats a Eivissa, bé, està fructífera i jo crec que ha valgut la pena.
Sí, sí, a ver si en las próximas semanas, próximos meses podemos sacar también conclusiones de cosas que hemos investigado.
No diguis res més. No diguis res més.
No digo nada.
I d'això, molt bé. Perfecte. Nahuel, moltes gràcies. Bon vespre.
Gràcies, hasta luego.
Adéu, gràcies, bon vespre.
Bona nit.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Bé, i ara, després d'aquesta informació que hem pogut treure, hauríem de seguir amb el que teníem previst. Que també, per cert, hi ha una cosa que van deixar mitja la setmana passada, també per haver-se acabat estendre el programa, però ho vàrem avançar a les xarxes socials, però avui ho comentarem aquí també, encara que altres mitjans, després d'haver-ho dit nosaltres, clar, perquè nosaltres no vàrem proseguir, i d'altres mitjans també ja ho han citat, però ho farem, ho recordarem, i ho farem també perquè el personatge del que volem parlar un momentet, com no, també va estar relacionat amb les nostres illes. Perquè la setmana passada, en la mort d'en Gabriel García Márquez, Font de Misteris el varen citar, varen parlar d'ell, li varen dedicar el programa, varen escoltar la seva veu. I tenim que en García Márquez, que és un dels grans, no hi ha dubte, un gran de la literatura, ara jo recordo el coronel No tiene quien le escriba, o El otoño el patriarca. Per cert, ara fa deves una setmana va publicar un diari d'aquí, el Diari de Mallorca, un article de Matías Vallès on ens va tornar a parlar en Matías Vallès que en García Márquez va reescriure El otoño del patriarca aquí, a les nostres illes. És curiós, no? I encara és més curiós el que afirma després, perquè en García Márquez, en el seu llibre El otoño del patriarca, el que fa és una crítica a les dictadures de mitjan del segle XX a Latinoamèrica. I com que per ell que de tant en tant venien García Márquez i uns altres a Mallorca, convidats per en Robert Graves, i, no? Després si un cas parlarem d'ell, si mos dona temps, d'en Graves, o un altre dia, a veure'm. Però va reescriure aquí en García Márquez i bé, això està bé, però el que més me va sorprendre, segons en Matías Vallès, és que en aquell llibre se cita a un dictador, sense dir qui és exactament, però suposa que es referia a Marcos Pérez Jiménez, que era un militar golpista que va ser cap d'estat de Venezuela, que va haver de fugir d'allà per corrupció i no sé quines altres deixones, però va resultar que a on va acabar? I d'aquí, a Mallorca, on venia de vacances, com en García Márquez. Mallorca reúne a l'autor i al protagonista d'un llibre sobre el poder il·limitado, diu en Matías Vallès en el seu interessant article. Tot això venia per lo de les casualitats, sovint nefastes, no? Apunta Sergio també per... No, i ho apunta, però després no, sí. Després no fa res, però ho apunta. No, però a part d'aquesta curiositat literària, d'aquest misteri literari, que d'això havia d'anar al programa de misteris, però abans de tot això ho deia per ser respostes a una entrevista que li varen fer en García Márquez referides a temes estranys i paranormals. Vosaltres vos podeu imaginar en Gabriel García Márquez parlant d'ovnis? Avui han comentat lo d'aquella gravació en vídeo estranya, no? Quina opinió tindria el gran García Márquez damunt d'aquest tema? Borja, si vols, ho tenim aquí preparat, no?
Sí, bon vespre. Bé, ja que fa només uns dies mos arribava la notícia de la mort de García Márquez, Premi Nobel, a més de creador del realisme màgic, recordarem aquesta, la seva opinió sobre els ovnis, que és una opinió que va donar a conèixer a una entrevista realitzada per l'investigador argentí Jorge Suárez l'any 2010 i que se va publicar a diversos mitjans com el diari Tiempo. És una llàstima que no estigui en àudio, que fos una entrevista en text, perquè seria interessant sentir la seva veu, però bé, recordarem les seves paraules.
Les seves paraules en la teva veu.
Sí.
Que tens una veu molt radiofònica, però no tant pot quedar...
No, la mateixa, però bé.
Sí, en qualsevol cas, és una entrevista interessant I bé, la primera pregunta és clara i contundent, no? Què opina vostè dels ovnis?
I don García Márquez va dir: mi opinión sobre los ovnis es de sentido común. Creo que son naves procedentes de otros planetas, pero cuyo destino no es la Tierra.
La segona qüestió va ser en relació a la possibilitat d'existència de vida a altres planetes.
I d'aquí, el Premi Nobel fa una petita gran crítica. Diu: es conmovedora la soberbia de quienes afirman que nuestro planeta es el único habitado. Creo más bien que somos algo así como una aldea perdida en la provincia menos interesante del universo, y que los discos luminosos que vemos pasar en la noche de los siglos nos miran a nosotros como nosotros miramos a las gallinas.
Està bé aquesta. I la següent també, la següent pregunta també té lo seu. Qui controla els ovnis i d'on procedeixen?
I d'una altra resposta, pens, clara i contundent. Diu: los ovnis deben estar tripulados por seres cuyo ciclo biológico es desmesuradamente más amplio y fructífero que el nuestro. No se ocupan de nosotros porque acabaron de estudiarnos hace miles de años, cuando se hicieron las últimas exploraciones del universo. Y no solo saben de nosotros, mucho más que nosotros mismos, sino que conocen inclusive nuestro destino.
Es curioso, ¿eh? Esta respuesta es muy interesante. I què deia en García Márquez damunt de si els governs treuen la llum, si publiquen, si diuen tot el que saben?
I d'aquí torna a fer una altra crítica. Diu: no creo que haya una conspiración de las grandes potencias para ocultarnos la verdad. Eso sería atribuirles a los dueños del mundo más inteligencia de la que tienen.
Està bé, eh? Està bé. I la darrera pregunta va ser damunt de si els científics que actuen com a negacionistes, professional del misteri en general i dels ovnis en particular, no va per aquí.
Efectivament. Aquí és el gran geni, que en aquella època ja superava la vuitantena d'anys, va donar un altre bon missatge. Lo que pasa es que la humanidad no supo merecer la sabiduría de los alquimistas, que consideraban el laboratorio como una simple cocina de la clarividencia. Y ahora estamos a merced de una ciencia reaccionaria, cuyo dogmatismo ramplón no admite las evidencias mientras no las tenga dentro de un frasco. Son científicos regresivos que niegan la existencia de los marcianos, porque no los pueden ver, sin preguntarse siquiera si los marcianos no serán los microbios que nos hacen la guerra dentro del cuerpo. Bé, i per acabar amb aquest tema, si voleu, si m'ho permeteu, vull recordar també la darrera reflexió que fa en García Márquez en aquesta entrevista en relació amb aquest tema. Diu així: mientras la ciencia sea experimental y no clarividente, como lo fue la alquimia y como solo puede serlo la poesía en nuestros tiempos, la humanidad seguirá formando parte del reino de los percebes. Seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia, y seguiremos negando su existencia aunque sus tripulantes se sienten a almorzar con nosotros, como ocurrió tantas veces en el pasado, porque somos los habitantes del planeta más provinciano, reaccionario y atrasado del universo.
Poca cosa més que afegir. Bé, aquí lo únic, Borja, és que supos que tota aquesta informació l'ha aplegada de la seva font original, que la informació és certa, no?
Sí, fins on la puc contrastar, sí que és certa.
Val, ho dic perquè me resulta...
I, a més, no me sorprèn que en García Márquez se manifestés d'aquesta manera.
Bé, jo me resulta, quan no, molt interessant i sorprenent. A tu no? Jo sí, molt sorprenent. Però també els problemes que a vegades se fa ús d'un personatge per difondre segons que, no? Perquè, per exemple, ara, ja que parlem d'ell, d'en García Márquez, es va difondre una carta escrita donant-li l'autoria a ell, no? Una carta d'acomiadament, com si estigués escrivint la seva darrera reflexió. Una carta una mica... Bé, en García Márquez la va qualificar directament com a cursi, no? Sabeu de què vos estic parlant. Vos sones, això, però això és de fa molt d'any, de fer quasi 20 anys de l'existència d'aquest escrit, o una quinzena. No la va escriure ell, però tothom que l'ha rebuda s'ho pensa, no? Que era d'en García Márquez. El mateix va passar amb en Jorge Luis Borges, un altre que també va venir per aquí, per les nostres illes, i també a ell se li atribueix una mena d'escrit, un poema, que s'ha fet molt famós, molt, que acaba dient, ara molt dirà, ah, sí, però saben, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo, no? I la gent directament diu que això és d'en Borges, i no és així, no? No ho és, com la majoria de coses que ens arriben per internet, la majoria tal vegada no, però sí moltes, i que no acostumam a confirmar la seva veracitat. Això en el segle XXI. Imagineu que no devia passar farà ara 300 anys, que és quan va néixer el protagonista de lo que volen diari, a diari, un tal Sebastià Gelabert, que amb aquest nom gairebé ningú el coneix, però entià de la Real. Ara hi haurà que coneixeran aquest nom, no, Sergio? Deus conèixer el nom d'entià de la Real de les Rondalles. Perquè és un dels personatges d'aquesta recopilació que va fer en Jordi Desracó, no? Aquest tia de la Real era un home que podríem pensar que era legendari, de llegenda, no un home real, encara que el seu nom, en tia de la Real, és real, perquè li venia per la possessió en feia feina de jove. I aquest home, humil, era del segle VIII, va néixer en 1715, un home de bons costums, però ja per començar, segons llibrots vells que hem consultat, tenia una particularitat. Parlava en vers, glossava tot el temps, sempre que parlava ho feia glossant. Clar, a principis des de VIII, i més un home humil, era una mena d'atracció, se va convertir en una atracció. I ja només per això ja el tenien com una mena de bruixot, perquè no era normal tant de coneixements i tanta facilitat de paraula per un home humil. I a més, tanta amabilitat, tanta bondat, tanta preocupació per els més desfavorits, com pareix que tenia en Tià de la Real. Però menys normal eren, segons que algunes de les cròniques, les seves capacitats sobrenaturals, no? Com per exemple les prediccions. Va predir en qui s'havia de casar, ell, que havia de ser amb una lota de bona família, diguent qui havia de ser. I ell ho va dir molt de temps abans de l'enllaç d'aquesta lota, i ell va anar a el pare de la que havia de ser la seva dona i li va dir: en la teva filla me casaré. Clar, qui ho havia de dir? Ell era pobre, aquella lota va anar a casar-se i el dia de les seves noces va deixar plantat en el seu promès, no? És a dir, ella va rehusar de tota una vida de béns i comoditat per juntar-se, no? Per casar-se en el segle VIII amb un home humil, no? És interessant, només això ja ho és. I evidentment van deixar, poden pensar que ell ho tenia com a mig preparat, no? Però poc després li digué un altre, encara més ric, que havia de donar la meitat de la seva fortuna perquè si no, no tindria descendència. No li va fer cas i no va tenir descendència i tot ho va heredar una neboda. I aquí, una altra predicció, va resultar que es va casar any després amb sa filla amb es fill, perquè era sa neboda d'en Tià de la Real. És curiós, però també era conegut per la seva manera de parlar, per els seus coneixements, i això va fer que va aixecar una miqueta de suspicacis, no? Era un home diabòlic, es maligne, anava darrere d'en Tià de la Real, i fins i tot va haver que la Inquisició va haver d'actuar, no? Estem parlant de l'any 1750. I en Tià de la Real, en Sebastià Gelabert, aquell home, seguia fent coses sense massa explicació. Com, per exemple, un altre, que diuen aquestes cròniques, fer un tall a una parra i que sortís vi, directament, i d'una altra parra i que sortís una altra casta de vi. N'hi ha més, un altre que va manar a fer sa cega sense moure-se, tot es blat ben recollit de tot solet. Encara n'hi ha més, per saber qui havia robat unes vaques a un veí seu, va agafar una ribella amb aigua i li va ficar unes gotetes d'un líquid, i allà es va dibuixar un mapa, i a més varen por a veure les imatges de on eren i què feien, varen por a recuperar les vistes. Aquest home va tenir una altra feta, ja aniré acabant, tenia la capacitat de manar també els objectes, com va fer amb el blat, que va agafar vida. I bé, fins i tot, a part, hi ha més de 30 rondalles que el tenen com a protagonista. I va ser tan bruixot com per poder predir quan seria la seva pròpia mort, no? I aquest senyor era escriptor i va deixar les seves obres escrites. Ara fa de més 30 anys les va publicar a l'Ajuntament de Manacor. Perquè aquest escriptor desconegut i misteriós, ja que diu que demoníac, fins al punt d'endevinar la seva pròpia mort, era d'aquí, era de les nostres illes, d'entre Manacor i Sant Llorenç d'Escardassà, a Mallorca. I clar, aquí ves dubte, no? Quina part era veritat i quina llegenda? Quina part ha entrat a formar part de les rondalles i quina de la màgia i del misteri? i respecten això de les veritables autories, de la veracitat, de la informació. Bé, ha d'haver teories per tot, no? Moltes conspiranoiques. Per dir que no ens agrada que les coses puguin ser normals, que no tinguin res d'extraordinari, sempre hem de cercar aquella part més enigmàtica, no? Com enigmes de la literatura, en aquest cas, Carles.
No serà, diré, una obvietat, però sempre havia pensat que un dels misteris més inescrutables de la literatura universal era aconseguir la veritable autoria de les obres d'en Shakespeare, ja que s'ha dit fins a la saciedat que el bardo no va poder composar-les en la seva totalitat. Per això la crítica va apostar fort per a dramaturgs consolidats com en Marlowe, l'autor que en Goethe va copiar per fer el seu Fausto, o fins i tot el mateix Francis Bacon, l'autèntic iniciador de l'escola analítica actual, que per cert els Rosacreus reivindiquen com el primer imperator de la seva ordre. La realitat, però, és que avui dia la gran majoria dels experts accepten el fet de que en Shakespeare va ser el genuí actor, autor de les seves obres, i no va tenir cap altra col·laboració que l'ampliés.
Aquí ara, Carles, tenim una d'aquestes casualitats, fa dies, molts, que me vares dir això, me vares comentar aquest tema, i ahir al matí, quan estava llegint les notícies, vaig veure com els diaris nacionals es feien ressò d'això mateix, però gairebé tots, no? Si ho haguessis dit la setmana passada, Carles, haguessin quedat la mar de bé.
com ara... Veus com se pot predir les coses?
Sí, efectivament. Bé, molt bona. Perdó. A veure, però ara, per exemple, que han donat la resposta lògica i coherent i gairebé segura de l'objecte estrany d'Eivissa, no? Però, clar, en lo teu pot haver qui pensi que no, que estàs fent un d'això. Però molt bé, vas predir. Perdona, segueix.
Sóc un crac. Doncs sí, pues mira, ara, arribats aquí, seria molt fàcil continuar el nostre periple d'avui parlant de la figura del negre literari. I, per què no, del més gran de la història, Alexandre Dumas, el pare, no el fill, que tenia la seva nòmina escriptors com Maquet, Gautier, Nerval...
Carles, parles de negre literari. Explica a què te refereixes.
Bueno, davant de tot, perdoneu, l'expressió és molt lletja. Sempre intento ser ben parlat i cortès quan estic davant dels micros, sobretot aquí, encara que no sempre ho aconsegueixo. Quan dic negre, em refereixo a la persona que utilitza professionals per a completar la seva obra, tot i que no és un mot molt adequat. La crítica l'accepta per a designar ajudants o auxiliars que realitzen treballs anònimament en profit d'un altre, que són els que al final signen l'escrit. Els anglesos empren ghosting per a aquesta modalitat literària i ghostwriter, un concepte més políticament correcte, per a referir-se a l'escriptor fantasma. Per exemple, és sabut que la demanda popular de les novel·les de Tom Clancy va cedir la seva capacitat de creació i l'editor va llogar ghostwriters per a mantenir-se en el mercat. La veritat és que és molt trist, però és així. És l'economia, que diria en Clinton, no? I ja que parlem d'ell, ha comentat també un fet molt conegut al món literari, que són els $500,000 que va rebre l'escriptora fantasma que va elaborar les memòries de la seva esposa Hillary. En el món de la música, Mozart és l'exemple més conegut de compositor que es ven al millor postor.
Perdona la dolentia i l'aclaració, perquè jo quan sent parlar de negres a la literatura me ve un cas en el cap, el de Nana Rosa Quintana. La van acusar de plagi. De fet, crec que li van treure del mercat tots els llibres per això, per plagi. Això va sortir publicat a premsa. I a més després ella va donar la culpa al seu ajudant. És a dir, tal com es va publicar, crec que va ser el diari El País, li va donar la culpa al seu negre, no? Jo tampoc ho veig tan lleig, perquè... No, dir-lo de la paraula negra, el que va fer Nana Rosa no entraré a valorar-ho. Però el de la paraula negra... A veure, és una cosa del passat, però no se fa amb un pla despectiu. No sé què pensar o altres d'això. Saps? Perquè, no sé, deu venir d'antic.
Doncs sí, aquesta expressió la va acunyar a l'escriptor Johnny de Mirecourt, que era l'inventor del llibre de butxaca. I li va donar una força especial, sobretot a les resultes d'un contenciós que va tenir precisament amb el mateix Dumas. És molt recurrent per l'anecdòtic del tema, però la seva afirmació recorda molt un dit que va dir, és que era en Dumas, va ser el primer mulato que va tenir esclavitzats a gent blanca.
Val. Potser la nostra audiència... se pugui perdre en aquesta història, per això tal vegada hauríem d'aclarir que sàvia d'en Dumas va ser una esclava negra i que per tant el seu pare i també en conseqüència ell també, no? És així.
Sí, senyor. Vale. Doncs, el que volia dir simplement és això, que els tres mosqueters, el Conte de Montecristo, 20 anys després, la princesa Margot, no van ser íntegrament escrites per Dumas. De totes maneres, hem de dir que aquesta modalitat ha permès que escriptors de la talla de Lovecraft es fessin coneguts, eh?
Bé, jo personalment, si m'ho permeteu també, m'és igual. O sigui, la veritat, l'important ara, de dia d'avui, et sobra en si, no? Es lleig que no haguin estat els seus autors, i perquè això és una enganyifa, evidentment, val? Però això és com, igual ara dic un desbarat, però és com si agafem el Lazarillo de Tormes, que és anònima, no saben qui és, però és genial, no? No sé què pensar.
I a més, per exemple, si d'acord que es lleig el fet de que un autor no escrigui sobre sencera, no és tan lleig que s'assessori d'altres autors per treure informació. O sigui, avui en dia tenim les enciclopèdies, tenim la Wikipedia, per dir un exemple.
No mos fiem massa a Wikipedia.
Evidentment que no, però en Dumas
tenia... No creguis,
tenia...
La Wikipedia és tan interessant com la enciclopèdia britànica,
Jo t'he dit que hi ha molt més errors.
No creguis, de veritat, Hi ha un estudi sí que parla d'això,
Sí que és cert que darrerament s'està errant una mica aquest tema, però el que anava a dir és que si veiem una pel·lícula, entenem que no és obra d'una sola persona i tampoc li lleva mèrit.
M'ha agradat aquesta comparació.
Això és igual a l'Asgae, no sé si ho saben.
No diré res sobre aquest tema, però sí que és cert que una pel·li d'en Kubrick no és una pel·li d'en Kubrick. És un equip de 200 persones més que han posat tots el seu granet d'arena, s'han romput probablement ses banyes per fer un producte bo.
Efectivament. Una altra cosa és es plagi. Això sí que és molt lleig, és molt brutanxo, però lo de que hi ha molta gent que fa una pel·lícula o qualsevol cosa d'aquestes és vera, o fins i tot Font de Misteris no el fa només un, ho feim tots, per lo tant...
Veig, ara m'ha venut al cap una cosa. Aquí s'ha xerrat de l'Arxiduc, que també possiblement havia comptat en negres per escriure la seva Dien Balearen,
sí,
etc. No? Ara m'ha venut al cap aquí també.
Sí, però és que l'Arxiduc, no sé si qual que pic ho hem dit en això, probablement era un home més misteriós del que mos pensam. Molt més misteriós del que mos pensam. Per ell que abans ho he criticat, però és vera, per ell que sempre cercam allò estrany, però en el cas de Sergi Dur han de dir que ell va anar a tractar d'evitar l'atemptat que va provocar la Primera Guerra Mundial. Qualque dia parlarem d'això, que enguany se compleixen els 100 anys de la Guerra Mundial. O sigui que molt probablement Sergi Dur podria ser que tingués més sobres magistral, vull dir. Així que, sí, anem a publicitat, perdó.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. Aquest mes d'abril, IB3 dona suport a APNA, Associació de Pares de Nins amb Autisme de Balears. La seva missió és treballar sobre el diagnòstic, l'orientació i les pautes a seguir perquè les famílies puguin formar part activa del tractament del seu fill. Per a més informació, entrau al web apnap.org o telefoneu al 971-452-236. IB3, tots donam una mà a l'Associació de Pares de Nins amb Autisme de Balears. IB3 Ràdio, a Capdepera, 96.4.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguiu a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Font de Misteris, amb el tema dels enigmes de la literatura. I bé, un dels grans enigmes, per ventura, el que més, és, com no, la mort, no? I el que hi ha més enllà de la mort, no? No hi ha dubte d'això. Precisament per això hem recuperat, hem espipellat, unes quantes sentències, darrere sentències, millor dit, de diferents escriptors famosos que just abans de morir varen dir, o al manco se'ls ha atribuït, frases ben curioses. Què deu pensar un quan fa aquestes frases, no? O quina vos agradaria a vosaltres que vos posassin, no? O per la que vos haurien de recordar. S'ha perdut bastant, això dels epitafis. Bé, a part d'en Adolfo Suárez, que li varen posar un, que li varen posar La Concòrdia fue posible. Bé, jo personalment penso que va ser vera. Però ara la gent tira més cap a que... Pues això, res. que me treguin tot lo profitable i que me cremin, allò que m'enterren i semblants. Per cert, afortunadament, de cada vegada la gent és més conscient de que s'han de fer trasplants d'òrgans, no? Seguim amb això. Bé, anàvem per ses epitafis. Per on començar, en Sergio?
I de en John Milton, autor d'obres tan interessants com El paradís perdut. Just abans de morir va dir: la mort és la clau d'or que obri el palau de l'eternitat. Continuem amb Balzac, que va escriure, entre altres, Les il·lusions perdudes. Segons pareix, va dir: 8 hores amb febre, hagués pogut escriure un llibre. Hem de recordar també a un autor tan genial com atormentat, Oscar Wilde. Ben curioses són les seves darreres paraules: tenc un duel a mort amb aquest paper pintat, o se'n va a ell o me'n vaig jo.
A lo millor era ell que tenia febre, no? Que també per dir això. Sí.
Una bastant més simpàtica va ser la d'una altra personalitat atormentada, Edgar Allan Poe. Imagineu lo pavorós que degués assistir als darrers moments d'aquest autor quan va dir: que Déu ajudi a sa meva pobra ànima.
Això deu ser de l'estil de Bram Stoker quan estava a punt de morir i només repetia estrigoi, estrigoi, és a dir, vampir, vampir, no? Pues imagineu, també tètrica.
Aquesta fa molta por. A més, sí, m'imagino, és que més associam sempre en el vampir d'en Murnau, o sigui...
Efectivament.
I ja me'l vaig allà, ja me'l vaig saludant en Bram Stoker, que vine cap aquí.
Vine, que veràs.
També podem recordar les darreres paraules de Miguel de Cervantes. Amb un toc cavalleresc, que no podria ser d'una altra manera, va dir: posat ja un peu a s'estrap.
S'ha d'en Mart, que també era escriptor, així que té cabuda en el programa d'avui, i d'en Marx, me refereix que en Groucho, l'altre també va escriure, però no es refereix a ell, i de l'epitafi: perdone que no me levante, sabíeu que era una llegenda urbana, això?
No
ho sabíeu. I a la seva tomba, la tomba del geni, l'únic que hi ha són les dades i una estrella de David. No hi ha res més, no hi ha res més. Ara m'ha agradat això dels epitafis. Una altra, en Jardiel Poncela, aquell que feia sumo, aquell tan absurd: si queréis los mayores elogios, moríos, no? O en Charles Bukowski, que va dir: no ho intenteu. Hi ha alguns graciosos, simpàtics, com aquell que diu: això és tot, en pla, en Porky, és de "eso es todo, amigos", el "that's all folk" que posaven al final dels dibuixos animats, i de qui és l'epitafi de "això és tot", i del que feia sa bou original del porquet Porky, no? O Unamuno, que va dir: solo le pido a Dios que tenga piedad de esta alma de ateo. O en Miguel Miura: ya decía yo que ese médico no valía mucho. No, està bé. En citat en Bukowski, i per associació ara m'han recordat que avui volíem parlar de moltes més coses, però també de Miquel Bauçà, un poeta misteriós, el poeta invisible, que deia la premsa, el filenitxer desconegut. L'apuntarem per un altre programa perquè era un tipus molt estrany, en Miquel Bauçà. Tornem als epitafis. Va ser en Nieves Concostrina que va publicar un llibre d'epitafis, avui el podrien recomanar, però per a tomba, la d'en Robert Graves, a Dellà, a Mallorca, una làpida que té el seu nom escrit damunt d'argila, també en les seves dades de naixement i mort, i només una paraula: poeta. I que millor per acabar amb el tema dels misteris literaris que unes quantes recomanacions bibliogràfiques, Sergio.
I de Xema, com saben els nostres oients, aquestes setmanes hem estat sortejant, recordem que demà acaba el sorteig, el llibre de José Lorenzo González, La experiencia de Dios, la supervivencia de la muerte después de la muerte, editat per Leonard Muntaner aquest mateix 2014. Sobre aquest tema de la mort, i abans de recomanar la bibliografia, comentar una cosa.
Sí, ara sé per on vas... Ho vaig trobar molt interessant, digue-ho.
Sí, l'altre dia, quan te vaig mostrar, alguns mitjans de comunicació es van fer ressò de la notícia que deia amb aquest titular: la física demostra que hi havia després de la muerte, però nuestra mente no la ve.
I com és això, Sergio? La física demostra que hi vida després de la muerte, però nuestra mente no la ve. És molt curiós. Bé, ja és un cas el primer pàrrec de la notícia.
La muerte, tal com la concebimos, no existe, solo es una ilusión. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado el médico y director de Advanced Cell Technology, Robert Lanza, defensor de la teoría del biocentrismo, en la que se niega que el tiempo o el espacio sean lineales.
Carles, qualque cosa a dir per lo que veig?
Doncs sí, la he llegida, però no crec que digui res de nou. Clar que la vida continua. Si estàs mort, què has de dir? Me sobta molt, però que parli també del biocentrisme. Per a mi, simplement és una teoria moral que està associada a la filosofia ecològica. Suposo que se refereix a l'antropocentrisme. Dic això perquè els contextos s'han d'explicar en propietat, perquè tothom sàpiga de què parlem. Respecte a la resta, diré que ja Einstein va demostrar que les medicions del temps i dels espais no eren iguals per a tots els observadors. O sigui, aquesta idea, però, de que el temps no és lineal està força clara. El temps seqüencial és una percepció cultural. És l'entropia, que en tot cas qui marca la fletxa del temps. I també és evident que nosaltres definim la realitat quan l'observem, però això no implica que existeixi un món paral·lel al marge de mi i que totes les nostres experiències quotidianes, com l'amor, siguin fictícies. O sigui que és cert que arribem a aquesta conclusió per consens, però això no implica que no puguin existir els processos físics que observem. Per altra banda, i per acabar, aquesta hipòtesi abusa de les lleis físiques del món subaquàtic i tots sabem que no podem barrejar ous amb cargols. Per exemple, quantes paraules hi caben en aquesta sala? Algú la pot contestar?
Poques, perquè se mos està acabant el temps del programa. No? Molt bona, de totes maneres, molt bona. Passa directament a la recomanació en bibliogràfiques. Sí. Molt interessant, Carles, molt.
Bé, recomanant també, ja ho hem comentat fa un moment, i en polvo te convertiràs, Epitafios, los muertos tienen la última palabra, d'una Nieves con Custrina, publicat per l'Esfera de los Libros el 2010. Per acabar, un altre, pensam, interessant llibre relacionat amb el tema d'avui, obra de Marra y Bueno i publicat el 2005 per EDAF. Se tracta de los libros malditos, textos mágicos prohibidos, condenados y perseguidos.
Gràcies, Sergio. Fins a darrera aturada per sa publi i continuem tot d'un aquí a Font de Misteris. En sa xarxa social, si tu, Sergio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Hola, digno doctorcito. Póngame Radio Caracol, que quiero bailar con usted y con un Melchor.
Pato Adel, Nelly Caroline, estoy cansado de riquitón.
Yo contigo, Nelly Caroline, bailo lo que quieras.
¡Sí! Aviso a navegantes, yo solamente escucho la bámbola de nuestra radio con Joan Bausa. Gracias. Soy Ticho.
A IB3 en Radio, la bámbola, amb Joan Bausa. Diumenge a les 9 del matí.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris. Carles, jo crec que s'ha entès que no era subaquàtic. No?
Subatòmic.
Això, jo crec que ha quedat bastant clar que
m'he emocionat.
Sí, ha estat un lapsus lingüe, no? No? Que se deia precisament. Sí, sí, sí. A literatura se deia així.
Que no freudiano.
Ah?
Que no freudiano.
No comencis. A veure, abans de començar en la teva secció, Sergio, volíem agrair en el servei de premsa del Caixa Fòrum de Palma, es tracta rebut, com sempre, gràcies Bàrbara i companyia, i de part, ja aquí som, comentar que hi vàrem anar a l'exposició que fan en el Gran Hotel, i bé vàrem anar un parell d'aquí, ja vàrem dir que hi aniríem, i vàrem veure l'exposició, n'hi ha un parell d'exposicions allà, i nosaltres vàrem anar a veure la d'en Georges Méliès. I quina és la nostra opinió? I de fàcil, el resum és que la setmana que ve tenim previst fer un programa damunt d'això, perquè el títol de l'exposició ho diu tot: La màgia del cinema. Res a dir.
I ja sé, començant dissabte passat, ens han demanat, vaig anar amb en Borja i Rutes de Palma i vàrem veure que Santa Eulàlia i la Seu estaven fent foc a l'exterior. Sabeu quin era el motiu?
Sí, és un ritual de l'Església Catòlica, com tant d'altres, no és que estiguessin fent una torrada, es tracta de l'encesa de Siri Pasqual, la llum que es fa servir tant per els batejos com per els funerals, i així mateix també es fa aquest mateix dia, el dissabte abans de Pasqua, es fa el vespre, la renovació dels elements que s'empraran en els diferents sacraments, no? L'aigua, el solis, i això es fa a les parròquies el dissabte sant, el vespre abans de dissabte de Pasqua. Mira, també podem apuntar per fer un programa d'aquest tipus de ritual de ses religions, són molt interessants.
Un altre missatge, en aquest cas de Nazarita, es demana sobre el conegut de Hume. El seu missatge és: hola, volia demanar-vos si teniu dades sobre el tema de Hume a l'illa, ja que jo sí l'he sentit. Gràcies. També ens hem afegit que li vàrem demanar on l'havien sentit i es va dir que per Pulmonova a Calvià.
Sara, has dit, Sarita.
Sí.
Sarita, mos podries especificar més a on ho vares sentir, perquè seria interessant. El tema de Hume són els aconeguts com renous de l'infant, renous de la terra, remors de, com li deia, també del més enllà, uns renous així. Diuen que són uns estranys renous que senten normalment, no les psicofonies que vàrem estar comentant les passades setmanes, sinó que et senten a simple veu, és a dir, que un les sent. Seria interessant saber a on, quan, etc., per poder investigar-ho i poder analitzar-ho, no?
Bé, com sempre recordem les diferents formes d'aconseguir el llibre que acabem de sortejar aquesta setmana i les formes per posar-se en contacte amb nosaltres. Ja ho sabeu, heu d'interactuar amb nosaltres a Facebook cercant Font de Misteris, o a Twitter cercant @FontDeMisteris, o al correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com. També vos recordem que tenim la nostra pàgina web, que és www.fontdemisteris.com.
Volies dir alguna cosa de lo de Siri Pasqual, tu?
Sí, només un petit detall, que una vegada quan t'ho veus i t'acostes i sents aquella olor i tot allò, a pesar de que és un ritual cristià, té un gran aire de paganisme. Supos que estareu d'acord.
Bé, sí, de fet, ses dades escoïdes per diumenge de Pasqua, etc., ja vàrem dir de passada que depenien de sa lluna, no? Per tant, jo crec que això també...
Sí, i més pagar que sa lluna crec que no és res.
Xol. Bueno. Efectivament. Ses festes xolars. No, per això quan he dit que hauríem de fer un programa de rituals, crec que he dit, i si no és el que volia dir, de ritual de ses religions, no? Perquè a més, molt sovint es repeteixen, com també els colors que se fan ús a ses diferents cerimònies. Crec que val la pena. La setmana que ve han quedat que el cine
sí,
per lo de
precisament d'en George Méliès.
Efectivament. I basat en Ben Julio Verne.
Atat.
Si és que en el final però, tot està lligat.
Per cert, en recordar ara que...
Que molt nom de temps,
sí, digues. Sí, rituals, que dia 1 de maig se celebra es Beltane. No diran res més.
No diguis res més, deixeu-ho així, i si vos pareix, anem partint. Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Aquesta setmana, Sant Jordi, hem firat, ens ha agradat veure que a les illes hi havia moviment, i volíem fer una semblança amb el llibre 1984, l'hem estat comentant entre nosaltres aquesta setmana, però no dona temps, seria raro. Així que l'únic que farem serà dir que no queda més remei que fer un altre programa d'enigmes literaris. I la cançó que havíem triat per avui, perquè volíem fer aquesta semblança en 1984, és una d'en Pink Floyd, que ens parla d'un altre llibre, en aquest cas Rebel·lió a la granja, també de Orwell. Un dia ho explicarem. Vinga. Pink Floyd, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.